L'audiovisual.
Lo he visto todo. Usted los ha matado. No creerá que va a escapar fácilmente.
¿Quién eres?
Aparte ese arma. Soy John Baxter, el sheriff.
Pues si es usted el sheriff, ocúpese en darle sepultura.
Sona per un punyo de dòlar i és per un punyado de dòlares. I és Ennio Morricone, tornem amb les partitures del mestre desaparegut aquest estiu. A l'audiovisual avui amb l'Edu Arnes dedicarà tot el programa a aquells primers tres espagueti westerns que van canviar la història del cinema als anys 60. No només la del western, i sobretot la de la música del cinema de l'època. Entre Ennio Morricone i Henry Mancini s'ho van fer tot. Doncs bé, efectivament, Sergio Leone, el director d'aquests tres primers espagueti westerns, i la setmana que ve farem els dos següents, també el mateix director, aquest director romà que va néixer el 1929 i va morir el 1989, prematurament, 60 anys, definitivament. Doncs era un home que havia començat en el cinema de gèneres i va continuar amb el cinema de gèneres. És a dir, va fer d'ajudant de direcció a Quo Vadis, a Helena de Troia, a Ben-Hur, a Sodoma i Gomorra, i després va rodar El Colosso de Rodes. I després del Colosso de Rodes ja es va llançar a l'Oest, i va fer Per un punyado de dòlars l'any 1964, on va signar com Bob Robertson, perquè aquestes pel·lícules les feien els italians, però les signaven com si fossin americans. De fet, Ennio Morricone va fer la partitura com a Dan Savio, o Massimo Dallamano, que va fer la fotografia, signava com Jack Dalmas, o Carlo Simi, que va fer els decorats, signava com Charles Simmons. Després ja van signar ells, durant l'èxit espectacular que va tenir a l'espagueti western en aquella època. Un espagueti western, en aquest cas, inspirat per una pel·lícula japonesa d'Akira Kurosawa, que deia Yojimbo, que per cert els va denunciar, perquè no li havien demanat permís ni pagat drets, per entendre'ns, i que es va coproduir entre Espanya, Itàlia, Alemanya, es va rodar a Almeria i als exteriors, als voltants de Madrid també, i que explicava la història de dues famílies enfrontades en un poblet de l'Oest, els Baxter, presidits per una dona, Margarita Lozano, i els Rojo, presidits pel dolentíssim Jean Maria Volonté, i enmig en Jou, que amb el Poncho i el Puret es dedica a repartir justícia, i que va ser Clint Eastwood, del que sentirem parlar, també els títols que segueixen. Entusiasmat amb Ennio Morricone, Sergio Leone allargava les escenes per fer cabre la música sencera d'aquest compositor, que estem sentint ja, dirigida per Dan Savio, que era ell mateix, amb arranjaments corals i guitarra solista d'Alessandro Alessandroni, que també va fer els cants dels cors i xiulava, i la trompeta de Michele Lacarenza. Ja heu sentit una escena, eren els títols de crèdit, Balla a la plaça. Això és Balla a la plaça, una escena de la pel·lícula, i seguiran Ramon, Cavalcada, Tortura i final. Mestratge d'Ennio Morricone. Gràcies, Cavaliere. Aquest és l'audiovisual número 3, dedicat al mestre. Ens queda tota la temporada, de manera que ja la ballem.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Doncs sí, senyores i senyors, amigues i amics, aquí ens teniu, a l'audiovisual, a Ennio Morricone, i la música en aquest cas era de Por un puñado de dólares. I mireu, he volgut posar expressament aquest fragment tan llarg titulat Tortura, el penúltim que heu escoltat, perquè és el que ens dona la dimensió i el sentit exacte del que va representar Ennio Morricone, que era un autèntic compositor del segle XX, un músic experimental. En aquella generació del cinema italià, Mario Nascimbene o Angelo Francesco Lavagnino, etc., eren uns músics superprogressistes, investigadors del so, van fer unes troballes increïbles. A més, van ser dels primers que van experimentar amb sintetitzadors molt primitius, però ja heu sentit algun efecte clarament de sinte en aquesta banda sonora que acabem d'escoltar. I estem parlant de 1964. Com que eren pel·lícules de sèrie B, bàsicament, doncs feien el que volien i van fer una música absolutament extraordinària, plena de sonoritats estranyes, instruments inesperats, reverberacions, dissonàncies, metalls explosius, en fi, música extrema, en definitiva. Després, clar, evidentment, hi ha els temes més animats, més de cinema, per entendre'ns, però que convenia per definir una tortura, 9 minuts de tortura. Ara algú dirà, sí, sí, quina tortura? No, no, mira, un respecte, un respecte. Bé, seguirem endavant. Després de Por un puñado de dólares, que va ser un èxit increïble, que va fer que imitessin l'espagueti western a tot arreu, fins i tot els americans, i la música de Ennio Morricone, ni te cuento, va venir la segona, immediatament, un any després, el 65, La muerte tenía un precio, que en realitat es deia Per qualque dólar impiu. Aquí Clint Eastwood ha canviat de nom, però és el mateix personatge, amb el mateix ponxo i el mateix cigarret entre els llavis, no? Que, per cert, va ser Clint Eastwood, que no fumava, i que, per cert, s'ho passava fatal, perquè tenia ganes de vomitar durant tot el rodatge. D'aquí li ve aquella cara que fa durant les escenes de les pel·lícules. Qui li va dir, no, un puro sencer, no, el va partir en tres trossos i va dir, fumaré només un trosset, i surt amb aquell puret petit. Va ser una idea de Clint Eastwood. Aquí es diu Monco, però en realitat era Manco, però es van equivocar a Itàlia, volien dir Manco i li van posar Monco. I acompanyat de Jean Maria Volonté, que tornava fent el paper del dolent Indio, i de Lee Van Cleef, que interpretava el paper del coronel Mortimer, és a dir, dos caçadors de bandits perseguint el mateix dolent de la pel·lícula, que s'alien però que continuen barallant-se per veure qui s'emporta la pasta, per entendre'ns. Acusat de tota aquesta gent trobarem a Klaus Kinski, el boig, i Mara Krupp, que no va passar la història, que era la noia. Mateixa coproducció, els mateixos exteriors, però també van anar a Cinecittà a rodar algunes escenes i, en definitiva, van acabar de depurar l'estil del que seria aquest western psicològic de plans molt pròxims als ulls, a la boca, als gestos de les mans, el d'estil de muntatge completament diferent. 132 minuts de pel·lícula i de música d'Ennio Morricone, que aquí incorpora guitarres, ja sempre posa guitarres, castanyoles, harmòniums d'església, una mica de tot, no? Xiulets, per descomptat. Alessandro Alessandroni, el seu amic col·laborador, feia els xiulets, tocava la guitarra i dirigia el cor. La veu humana pren més protagonisme. Us he seleccionat 4 fragments musicals de La muerte tenía un precio, que es va estrenar al cinema Urgell de Barcelona i va estar mesos i mesos al cinema Urgell. Són Retracomptes, un dels fragments mítics de la carrera de Morricone, Pòquer d'Assos, el tema del carrilló, molt minimalista, molt maco, i al final de la pel·lícula, Per uns cuantos dólares de mes, que era el título original del film. Edu, cuando vulguis.
Muchacho, con este sistema de mi invención he llegado a los 50, que no es poco para andar por estos lugares. ¿Cuántos años vivirás tú?
Espero que muchos más. Atrapo al indio, cobro los 10.000 dólares, me compro un buen rancho y me retiro.
Bueno, no quisiera empezar la discusión de nuevo, pero creo que olvidas un pequeño detalle.
¿Cuál?
Que yo también voy tras el indio.
Sí. ¿Después que yo?
O antes que tú. O al mismo tiempo.
I sí, després de la muerte tenía un precio, va arribar la banda sonora que als anys 1966 i 1967 va estar un any seguit sent la més venuda internacionalment de l'any. Era la música de Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo, és a dir, El Bueno, El Feo i El Malo, que van rodar un any més tard, 1966, i ja amb molta més pasta va entrar Alberto Grimaldi a la producció. Van rodar a Almeria, a Madrid i a Burgos, a Santo Domingo de Silos, just al cementiri on s'acaba l'acció de la pel·lícula, Sad Hill. Bé, doncs Clint Eastwood era Blondie, Eli Wallach era Tuco i l'Ivan Cliff era Sentencia. Els dos primers aliats contra Sentencia, que era l'Ivan Cliff, tots perseguint l'or, aquell or amagat, teòricament, dins d'aquest cementiri. 3 hores i 2 minuts de pel·lícula, poca conya, eh? I va acabar la història molt malament, perquè Clint Eastwood es va barallar amb Sergio Leone, va dir que la pel·lícula no li agradava, va quedar molt descontent, les exigències de Leone el van posar dels nervis, no volia fumar més puros i va dir que aquí plegava. I ja no va estar en les pel·lícules següents. De fet, la setmana que ve, el pròxim audiovisual, farem els 2 westerns següents de Sergio Leone amb música de Ennio Morricone, Hasta que llegó su hora i Agáchate, maldito, excepcionals. I dedicarem tot el programa a aquestes dues bandes sonores. Però Clint Eastwood s'equivocava, perquè la pel·lícula va tenir un èxit monumental. Ambientada a la Guerra Civil americana. Bueno, a veure, jo no és que sigui un entusiasta, però he d'entendre que va ser una aportació nova a la manera de filmar, a la manera de plantejar els personatges i a la manera de descriure l'Oest, que va convèncer fins i tot els originals, és a dir, els americans, no? I la música va continuar sent boníssima, boníssima, boníssima. Sentireu els títols de crèdit amb la versió més paròdica i delicada del tema clàssic, no? El tema del desert torna a ser l'Ennio Morricone aquell amb la música absolutament treballada i trencadora que hem sentit abans a l'escena de la tortura, no? La diligència dels fantasmes, una altra combinació de la gia i música tensa, molt, molt Tarantino. L'èxtasi de l'or, que és el tema que els de Metallica fan servir per començar tots els seus concerts a tot arreu del món, i el tema final de la pel·lícula. Però us posarem una coda final, si m'ho permeteu, que és repetir l'èxtasi de l'or, però en una versió diferent, interpretada per la Sinfonietta Orchestra de Roma, dirigida pel mateix Ennio Morricone, però amb un solista d'or, que és Yo-Yo Ma tocant el cello. Una emotivitat extraordinària, un enregistrament històric. Per tant, no marxeu fins que acabem. Fins la setmana que ve, Edu, moltes gràcies. I aquí teniu un darrer Morricone avui. El bueno, el feo y el malo.
Esta maldita guerra lleva trazas de durar mucho.
Rubio.
No.
Los dólares están en la otra orilla del río.
¿Dónde?
Amigo, ya te lo he dicho, en la otra orilla. Pero mientras estén allí los confederados no hay nada que hacer.
¿Y si por casualidad se atreviera alguien a volar el puente?
Sí. Entonces irían a matarse a otra parte. Thank you.
Thank you.